deixem de banda les plantes i les flors i ens posem més filosòfics o espirituals. Perquè parlarem ara amb Joan Carles Meli, que va néixer a Barcelona, és doctor en filosofia i lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, on exerceix com a professor titular de filosofia de l'educació. Entre altres llibres ha escrit Filosofia de la finitud, L'elecció d'Auschwitz, Ètica de la compassió, Lògica de la crueltat, i ara ens presenta a través de l'editorial Fragmenta un parell de llibres diferents: Empalabrar el mundo, El pensamiento antropológico de Lluís Duch, i La lectura com a plegària. Parlarem precisament d'aquest, La lectura com a plegària, que no vol dir que sigui un llibre de religió, sinó que és un llibre ple de fragments filosòfics i fins i tot, i millor dit, ple de fragments de vida. Joan Carles Mèlic, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, què tal?
Doncs volem saber moltes coses en molt poc temps, això serà difícil, però és el que tu has fet una miqueta en el teu llibre, no? Recollir moltíssimes coses en un llibre, perquè són 262 fragments filosòfics. Sí. I tots venen d'uns quaderns de notes que durant molts anys o molt de temps tu has anat recopilant i has anat guardant. Com podries definir aquest compendi? Perquè com a títol li has posat La lectura com a pregària, però a vegades dona aquesta connotació de dir que és un llibre religiós. No ho és.
Aviam, a mi m'agrada molt de tota la vida llegir. És a dir, per mi llegir és realment una passió, no? I sempre, des de fa molts anys, des de ben jove, m'agrada llegir amb un llapis i subratllar determinades frases, doncs, que m'interessen, que em criden l'atenció, que em desperten interrogants. I des de fa també ja molts anys, sempre que llegeixo procuro tenir algun quadern a mà i determinades frases les apunto. Les apunto al quadern gairebé devotament, religiosament. Per després jo tornar-les a pensar i a vegades fer alguns comentaris a favor o en contra, a partir de... A vegades no tenen massa a veure en el mateix quadern. Això ho he anat fent durant molts anys, potser podríem dir 20 anys per dir alguna cosa, i ara he tingut la possibilitat, doncs, de fer un extracte de 262 fragments amb un pòrtic i un epíleg i donar-ho al lector, doncs, per compartir amb ell aquesta passió per la lectura. I aquesta és la idea de la pregària. La pregària no en un sentit espiritual, sinó en un sentit de reverència. Jo crec que llegir implica, d'entrada, escoltar i tenir respecte, sobretot per les grans obres clàssiques. Aquí faig una apologia dels clàssics. I aquesta és la idea de la pregària, la idea de la reverència, la idea de l'atenció. Abans de posar-te a criticar, escolta aquestes grans obres, aquests grans autors que des de fa cents o a vegades 2.000 anys, no? Perquè vénen, doncs, dels grecs, de la filosofia grega, ens estan dient alguna cosa.
Plató deia que el cos era la presó de l'ànima.
Sí.
En canvi, jo he llegit que tu dius que és tot el contrari, no?
Tot
que
el contrari.
Tu creus que és l'ànima la presó del cos.
Bueno, perquè crec... Jo sóc un gran defensor, diguem-ne, de la matèria. No sóc un materialista, sóc material, podríem dir. Per tant, sóc un gran defensor de la matèria, de la vida, del món, i, per tant, de la corporeïtat, dels sentits. Jo crec que el gran problema que hem tingut a la cultura occidental des dels grecs i des de Plató, perquè d'alguna manera ha estat el pare de tot això, és un rebuig radical a que tot el que sigui cos, a tot el que siguin passions, a tot el que siguin sentiments, en favor, a tot el que siguin emocions, en favor de l'ànima, l'ànima entesa com a raó, com a esperit, com un principi immutable. Hi ha hagut un rebuig al temps, un rebuig a l'espai, al temps, en favor, doncs, això, de la immortalitat. Jo crec que l'ésser humà és un ésser finit. Molts anys vaig escriure aquest llibre que has esmentat, no? Filosofia de la finitud. Som finits i això vol dir que vivim en un espai, en un temps, que necessitem dels altres, i moltes vegades intentem fugir d'aquesta dimensió corpòria i material que tenim els éssers humans per trobar una tranquil·litat amb un principi diví que és l'ànima. I per això jo dic al revés, no? Que és el cos el que s'ha estat principi de l'ànima. Jo faig una reivindicació del cos i, per tant, també una reivindicació del llibre, del llibre com a objecte, no del llibre només
físicament,
pel que diu el llibre, sinó de l'objecte llibre, de la pàgina del llibre, de l'olor del llibre, del format llibre, en contra, doncs, de... Bueno, cadascú llegeixi com vulgui, eh? Més faltaria. Jo dic que a mi, per exemple, el llibre digital o el llibre electrònic, doncs, no m'agrada gens, gens.
No t'omple, eh?
No, perquè a mi m'agrada el llibre tocar-lo, sentir-lo. El llibre és un cos,
és cert,
també.
És cert.
Jo a vegades d'una obra que m'agrada en tinc diferents edicions. Perquè jo crec que, vaja, jo el que faig, potser algunes persones que s'escolten pensarà una cosa molt rara, no? Però és el mateix que veure un bon vi. Lourdes, quan, per exemple, es parla del vi, tothom entén que és molt important no només el vi que prens, sinó com el veus, aquest vi.
I
és veritat,
sí.
O no?
I tant que sí.
És a dir, no és el mateix ampolla de vi, el mateix vi, té un gust diferent en funció que si te'l prens amb un got de plàstic, o amb una ampolla, amb un got, amb una copa de cristall, no?
Sí, senyor, sí, senyor.
Canvia completament, i és el mateix vi. Doncs jo crec que la lectura passa exactament el mateix. És a dir, no és el mateix llegir una gran obra clàssica, eh? Estem parlant d'obres clàssiques, de les grans... clàssiques antigues o modernes, hi ha clàssics contemporanis, i per cadascú seran, a lo millor, diferents alguns, altres no tant. Però no és el mateix llegir Shakespeare, per dir-te alguna cosa, no? No és el mateix llegir Shakespeare, o llegir la Divina Comèdia, per exemple, o llegir el Quixot, o llegir una tragèdia grega. Per exemple, llegir una tragèdia grega amb una pantalla digital, que amb una edició, amb un paper, amb un faristol, amb un faristol... jo crec que és diferent.
I tant que sí. I aquella olor dels llibres i fullejar,
sí,
i sentir-los i tocar-los, perquè
sí,
tots tenen textes diferents, sempre escollim aquest tipus de pàgina no m'agrada, aquest tipus de lletra és petita, aquest full és molt rugós, aquest
sí,
satinat, eh que sí?
Sí.
Jo també
sóc
com tu.
Jo dono classes de filosofia a l'Autònoma de Barcelona, però no a la Facultat de Filosofia, sinó a la Facultat d'Educació. I tinc com a estudiants futurs mestres. I aleshores els dic, és molt important que porteu en els vostres alumnes, vostres estudiants, no?, des de ben petits, l'objecte, i que els hi ensenyeu que un llibre diu algunes coses, però un llibre també té un format, i que li ensenyeu a l'objecte com a tal, no? De la mateixa manera que el bon cuiner diu que un plat no té el mateix gust en funció de com es presenta i de com es munta el plat. Avui en dia a les televisions, a les ràdios, hi ha molts programes de cuina, oi?
Mm-hmm.
I el primer que et diuen és que el plat s'ha de cuinar bé, però després també s'ha de presentar bé.
Mm-hmm.
Doncs una mica amb la lectura i amb l'escriptura passa el mateix. Jo, per exemple, sempre escric amb ploma, sempre. I amb tinter.
Mm-hmm. Caram, amb... això és molt clàssic, eh?
Molt. I amb tinta de color violeta. M'encanta el color violeta.
Preciós.
Sí.
Doncs... tot això dona un resultat espectacular, així ho
gràcies,
tenim en aquesta lectura com a plegària, que a més és un llibre que no és tan sols un llibre per llegir tot de seguit, sinó
no,
que pot ser doncs, per obrir a l'atzar, per,
sí,
per buscar respostes espontànies. El vas crear d'aquesta manera o amb quin objectiu el vas crear?
No,
amb
l'objectiu
tantes...
va ser d'entrada que vaig tenir un editor com l'Ignasi Moret, editor de Fragmenta, que des del començament va mostrar molt interès, i a més és una editorial que edita molt bé realment l'objecte. Pensa que aquí hi ha moltes hores en la coberta, amb el
sí,
tamany de la lletra, és a dir, està tot molt, molt, molt treballat, no? Per part meva, vaig fer una primera selecció, vaig llançar, no acceptar molta cosa, que era una qüestió molt personal, amb diàleg també doncs amb l'editor vam creure que determinats textos a mi em podien dir alguna cosa, però potser el lector no, i després, un cop vaig tenir la selecció, vaig intentar organitzar-los amb una certa melodia, no? És a dir, es comença parlant, per exemple, de la lectura, de l'escriptura, després parlo dels mestres, parlo de la moral, de l'ètica, de la mort, de l'existència de Déu, del perdó, per exemple, de la justícia, i finalment, doncs al final acaba amb el tema de la mort, no? Quan l'últim fragment és aquell que diu el 262, arribem massa tard i marxem massa aviat.
Què t'agradaria que recordessin dels teus llibres, o d'aquest en concret, allò que li quedés gravat o deixés empremta al lector?
Mira, a mi dels meus llibres, jo penso que la filosofia neix amb les preguntes, amb les grans preguntes. És a dir, tothom que ha estudiat una mica filosofia sap que si alguna cosa aporta, per exemple, Sòcrates, que és un dels pares, com tothom sap, de la filosofia, és que fa preguntes que en un moment la gent no fa, no? Aleshores, jo a les meves classes els dic als estudiants i als meus llibres el mateix. Si aquest llibre t'ha servit, per exemple, per fer-te una pregunta que mai no t'havies fet, encara que no tingui resposta, doncs ja em dono per satisfet. És a dir, m'ha fet despertar alguna cosa que jo donava per descomptat, que per mi era normal, i llegint el teu llibre penso que cal aturar-se i pensar-ho millor. És a dir, a mi m'interessa sobretot donar a pensar, humilment donar a pensar, no donar pensat, donar a pensar, donar que la gent a partir del meu llibre pensi
una reflexió.
Ell mateix, o ella.
15 anys dedicat a elaborar una filosofia antropològica de la finitud, amb totes les seves expressions,
Sí, vaig començar abans, però a partir de principis de l'any 2000, 2001, 2002, vaig començar a pensar l'ésser humà a partir d'aquesta paraula que a mi m'agrada molt, que és finitud. I finitud té a veure amb la mort, òbviament, però també té a veure amb la vulnerabilitat, amb la fragilitat, amb la necessitat que tenim d'establir relacions amb els altres, de que mai no tenim respostes definitives, de que tota resposta és provisional, de que tenim dubtes, de que no estem segurs del que hi ha després de la mort, no? Bueno, potser hi ha gent que sí, jo no sé el que hi ha després, no? Que a vegades creiem que Déu sí, que pot existir Déu, però a vegades diem no. Després d'Auschwitz hi ha una de les frases que deus haver vist que dic que en forma d'interrogant, Auschwitz és la prova de la no existència de Déu. És a dir, després del que passa en els camps de concentració, per exemple, o a altres llocs, com es pot continuar pensant que Déu és bo, és omnipotent, vull dir, davant d'això?
Quina gran pregunta i quina gran reflexió, no?
Ah, però jo no hi tinc resposta.
Sí, fixa't.
Que en el meu llibre, la lectura com a pregària, hi ha molts d'aquests fragments filosòfics que a mi m'agrada anomenar, que són preguntes. Que jo li dic al lector, escolta, atreveix-te a preguntar això seriosament. I fins i tot viure sense tenir una resposta. O que tota resposta és... Jo crec que com que som finits, tota resposta humana és provisional. Mai no tenim respostes definitives, mai no podem estar segur de res. Bueno, sí, d'una cosa, només d'una cosa, és que ens morirem.
Que ens morirem, és cert.
Per desgràcia, això és segur. I que els altres, a vegades, les persones que estimem, es moriran també. I el gran problema és com continuar vivint amb l'absència de les persones que m'estimo.
Amb aquest llibre trobarem pautes, no trobarem respostes, però sí que ens les faràs buscar i reflexionar. És un llibre de l'editorial Fragmenta, Joan Carles Mèlic, La lectura com a pregària. Està escrita en català i en castellà, n'hi ha dues versions, no?
Jo personalment l'he fet amb les dues versions. Originàriament el vaig escriure en català, però després jo mateix vaig fer la versió castellana, és la idea de donar la doble possibilitat. Per tant, podríem dir que el lector que prefereixi, per les raons que sigui, perquè prefereix llegir en castellà, doncs no és una traducció que algú ha fet, sinó que és també un original que jo mateix l'he escrit.
Genial, perquè a vegades canvia una mica. Segons qui ho tradueix, oi que sí?
Sí, clar. Clar. O sigui, depèn de qui tradueix, et pot canviar, o una mica o bastant, per desgràcia. I en aquest cas jo mateix m'he trobat en que determinades expressions en català, en castellà, per exemple, no era fàcil. O a vegades era més fàcil dir-ho en castellà. És a dir, no és tan... A vegades en català, per exemple, hi ha un dels fragments que a mi m'agrada molt, que dic, el més important no és ser, sinó ser-hi. Ser-hi. Clar, el més important no és ser, sinó ser-hi, en castellà no podia fer aquest joc.
Clar.
I aleshores, finalment, la versió castellana diu lo más importante no es ser, sinó estar ahí.
Molt bé, una petita adaptació, no? Perquè
sí,
si assemblés
petita,
més al català.
El joc aquest, no, aquest ser
clar,
o ser-hi, no?
Ens ha tret el joc,
aviam,
el castellà.
Ser, tothom és, tu ets locutora, jo sóc filòsof o professor, hi ha gent que és doncs estudiant, hi ha gent que és policia, hi ha gent que és... Tothom és, no? Pare de família, home, dona, tothom és, però el més important a la vida és ser-hi. Qui és l'amic? l'amic és aquell que hi és, no? Que hi és.
Clar que sí. I per tancar, Joan Carles Mèlic, quins són els teus mestres o a qui llegeixes tu?
Vols dir de clàssics, d'autors clàssics?
Del que més t'agradi a tu llegir.
Home, a mi m'agraden molt llegir, rellegir els clàssics. És a dir, per exemple, doncs, la tragèdia grega. La tragèdia grega la trobo espectacular, especialment Sòfocles, no? Uh-huh. M'agrada molt llegir Sòfocles. O m'agrada molt llegir, per citar autors més contemporanis, grans, les grans novel·les del segle XIX o del segle XX, jo què sé. M'agrada Dostoievski, m'agrada Kafka, m'agrada molt Proust, no? La recerca del temps perdut, Virginia Woolf, uh-huh. Thomas Mann. Per exemple, ara estic rellegint La mort a Venècia, de Thomas Mann. La mort a Venècia i La muntanya màgica. La mort a Venècia te la pots rellegir, és un text molt petit, no? Però La muntanya màgica, per exemple, que és una obra monumental, és una reflexió sobre el sofriment, la mort, el pas del temps, és una autèntica obra de filosofia. O sigui, a mi m'interessa molt aquests grans escriptors que són també grans pensadors, jo diria.
Uh-huh. I
no només els pensadors tradicionals, Plató, Aristòtil, els filòsofs tradicionals, sinó aquests grans escriptors que han estat grans pensadors. Kafka, per exemple, Proust, vull dir, aquests autors, diguem-ne, James Joyce, per exemple, Els morts, el relat dels morts, que també el cito aquí a un moment, que parlo que hi ha una gran pel·lícula també de John Huston, titulada Els morts, no? Que està basat en el conte de James Joyce. Aquests són els meus autors de referència.
Doncs aconsellem que llegeixin el teu llibre, a banda de rellegir els clàssics, que és un llibre atractiu, que fa bona olor, que és format llibre material amb els seus fulls, amb la seva enquadernació, i la fotografia de portada és atractiva. I
és autèntica. La
és
fotografia
molt
de portada,
del teu estil, eh?
És un dels meus quaderns de notes.
És cert?
Sí, es va fer així.
Estupendo.
I
la teva ploma?
Tinc aquí davant el llibre, és el meu quadern obert, aquesta és la meva lletra, la que es veu.
Caram, i la teva ploma també.
Una de les plomes amb les que escric, de tinta violeta, clar, en aquest cas no es veu la tinta uh-huh. violeta, i les ulleres, aquesta mena de Quevedos que es diu, que tinc per poder escriure, no? Perquè ara ja, a la meva edat, necessito ulleres per poder llegir i escriure. Doncs aquests són els tres elements, no? I falta
genial.
El llibre, diguem-ne, però el llibre és el que l'autor uh-huh. té a les seves mans, no? En el qual hi ha els meus pensaments, però alhora, com has pogut veure, Lourdes, molts d'aquests pensaments neixen de cites que també poso.
I tant que sí.
És a dir, doncs, frases d'altres autors que després jo, algunes, com he dit al començament, comento o simplement em mm-hmm. deixo anar i aleshores penso per mi mateix sempre en relació doncs, en aquestes grans obres.
Joan Carles Mèlic, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Et confesso que jo, quan prenc notes de els meus apunts personals o que després poden ser un llibre, ho faig no amb ploma, amb bolígraf, però sí de tinta de color violeta.
Ah, que bé, és preciós el color violeta, eh?
Hem de buscar quin sentit té això, perquè segur que té algun significat.
Algunes vegades m'han preguntat, no ho sé, aquí Freud podria dir alguna cosa, també,
sí,
no?
Sí, doncs mira, no havia trobat mai a ningú, perquè a vegades és difícil de trobar aquest color,
sí,
però ara
sí.
Ja veig que amb tu, doncs, tenim aquesta coincidència. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Adéu-siau.
A vosaltres, adéu.